L'ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Una cardiopatia congènita és una malformació del cor que es produeix durant la vida fetal i que la majoria dels casos avui en dia es poden diagnosticar intraúter. La seva incidència és de 8 casos per cada 1.000 recent nascuts i n'hi ha de molts tipus diferents. Algunes són greus i poden necessitar una cirurgia als pocs dies de néixer i poden necessitar diverses cirurgies al llarg de la vida i fins i tot un trasplantament de cor en algun moment. I hi ha d'altres que són molt més lleus i que poden no necessitar cap intervenció en cap moment.
Benvingudes a l'Ofici d'Educa. Hem sentit el doctor Ferran Gran, cardiòleg de la Unitat de Cardiologia Pediàtrica de l'Hospital Materno-Infantil Vall d'Hebron. Cada setmana a Catalunya neixen 14 infants amb una malformació al cor, 600 a l'any, i el 90% necessiten atenció quirúrgica al llarg de la seva vida. La cardiopatia congènita afecta el cor, un òrgan vital i especialment vulnerable, i per tant impacta de ple en la vida de l'infant i de la família. Avui amb la Marató per la Salut Cardiovascular, Infàncies amb l'AI al cor. En parlem amb
Rosana Moyano, psicòloga referent de l'Associació de Cardiopaties Congènites. Maria Bonic, mare del Ramon, amb una cardiopatia congènita. Núria Ibars, al seu fill Bruno li van diagnosticar una cardiopatia al néixer. I Anna Gutiérrez, autora del conte T'estimem, petit valent, per explicar als nens les cardiopaties congènites. I acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Primer, recollir informació sobre com funciona el cor, què li passa al teu fill o a la teva filla i com pots afavorir el seu desenvolupament. Associació de Cardiopaties Congènites.
Avui amb la Marató per la Salut Cardiovascular especial Infàncies amb l'AI al cor, així li hem posat avui a l'Ofici d'Educar. Comencem parlant amb la Rosa Moyano. L'Associació de Cardiopaties Congènites va néixer l'any 1994, quan sovint neixen de la voluntat dels pares, quan una cinquantena de pares i mares d'infants amb cardiopatia congènita compartien llargues estones d'espera a la unitat de cures intensives de l'hospital. I xerraven de com es trobaven, com se sentien, què pensaven, quines eren les seves pors, els seus dubtes, les seves inquietuds. I aquestes converses van ser l'embrió de l'entitat. Des d'aleshores, l'entitat vetlla per les repercussions no clíniques de les persones amb cardiopatia congènita, de les seves famílies i dels professionals amb els quals mantenen relació. Per la família és una sutra agada i un xoc emocional travessar aquest dol, néixer amb una malaltia i que sigui crònica. Les malalties del cor no es veuen, però sí que impacten. Com impacta en la família aquest diagnòstic d'un problema de cor i com se'ls pot acompanyar, bàsicament?
Doncs hola, bon dia. Doncs, evidentment, l'arribada d'un fill amb una malaltia del cor, doncs, és un impacte molt important, sobretot ara en aquest temps, no? Darrerament, que hi ha un diagnòstic prenatal, les famílies es poden preparar per l'arribada d'aquest infant, poden començar a pensar en altres maneres, no? de viure l'arribada d'aquest fill, i des de l'entitat el que fem és acompanyar-los, escoltar-los els seus dubtes, pors, incerteses, acompanyar-los des del primer moment, no? Des d'aquest moment en què es produeix aquest impacte del diagnòstic i al llarg de tota la seva vida, no? Acompanyar-los en els moments importants, com són les intervencions quirúrgiques, d'acord, que han d'afrontar aquests infants, i amb aquest creixement, no? I aquestes preguntes que a poc van fent ells mateixos. Per tant, està al costat de les famílies i de les persones afectades.
Que, clar, què suposa per una família que el fill encara no ha nascut i diuen que té un problema de cor? Això ha d'espantar molt, no? Vosaltres parleu de la importància d'aquesta detecció precoç, però a la vegada, clar, és un impacte. La criatura no ha nascut i ja té un problema de salut.
Sí, clar, durant l'embaràs, doncs tothom, no, té aquesta projecció d'un futur d'una manera determinada, un fill que arribarà sa, no, i que faràs una sèrie de coses amb ell. Clar, quan es detecta això durant l'embaràs, es produeix aquest xoc emocional a les parelles, que han de començar primer a restablir molt sovint aquest vincle amb aquest fill, que en un primer moment queda aturat, no, davant d'aquesta por de dir, arribarem a bon terme, aquest fill podrà fer una vida normalitzada. Per tant, el primer que hem de fer és ajudar-los a restablir aquest vincle, informar-se bé de què és el que passarà i acompanyar-los a que tornin a confiar en les seves pròpies capacitats com a pare, com a mare, d'afrontar aquesta situació i com podran acompanyar aquest fill quan arribi. Per tant, serà estar al seu costat.
Clar, ja, i diríem que hi ha un primer dol, no?, aquí. I la importància, sobretot, d'aquest contagi emocional de pares a fills, no? Perquè si els pares estan patint i estan amb aquesta idea de ostres, potser això no arribarà a bon port, no? Com es pot tenir cura d'aquesta retroalimentació que ja hi ha amb la criatura quan és al ventre de la mare?
Sí, sobretot informant-se, confiar molt en els equips mèdics que poden donar la informació de què és el que passarà, a pronosticar, no? Molt, molt, de manera molt acurada, què és el que passarà amb aquesta malaltia, i ja et dic, restablir, no?, aquesta mirada positiva d'empoderar aquest fill, de no veure'l com un fill fràgil per sempre, sinó un fill que tindrà unes necessitats, està clar, que com a pare i com a mare haurem d'afrontar una sèrie de coses que no ens esperàvem, però que podem tirar endavant i que, per tant, doncs, podrem ajudar-lo a seguir endavant. Tal com els pares afrontin aquesta situació, tal com els pares ensenyin al seu fill a afrontar-la, doncs aquests fills viuran amb aquesta situació.
Perquè, clar, Rosana, imaginem que tu tens una família que et ve al despatx i tu ho has d'explicar, no? I aquest, això que deies abans, no? Aquest fill potser no serà normal, tenint en compte que normal no sabem ben bé què vol dir, no? Com s'explica i què s'explica, no? De què li passarà al teu fill? Què se li diu?
Mira, d'entrada vull aclarir una cosa. El despatx sí que és veritat que nosaltres som una entitat, que tenim unes oficines repartides per tot Catalunya, però sí que és cert que nosaltres estem col·laborant i treballant directament en els hospitals de referència a Catalunya en cardiopatia, que són dos hospitals en els quals neixen tots els nens amb cardiopatia congènita, que és l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Hospital de Sant Joan de Déu. I nosaltres estem al costat d'aquests metges en l'acompanyament d'aquestes famílies des del moment zero, podríem dir. Llavors, doncs, referent a això que em deies, doncs, des d'aquest primer moment, en companyia d'aquests metges que informen, que orienten, nosaltres estem al costat, no? Mirant quins són els dubtes que tenen aquestes parelles, no? Com s'esvaeixen aquestes pors que poden tenir, ajudant-los també a projectar com seran les coses en el dia a dia real, no? Perquè a vegades hi ha molt d'imaginari, no? I toquem de peus a terra, anem a veure què passarà, com t'organitzaràs el dia que neixi el teu fill, com li explicaràs als altres germans, si és que tens altres fills, com ho faràs, com ho comunicaràs al reste de la família, com vols que els altres vegin el teu fill, sense sobreprotegir, sense aquesta mirada de fragilitat, perquè no volem justament això, no? Volem empoderar-los, donar-los capacitats, que en tenen moltes, que no se centrin només en la malaltia, no tota la vida de girar al voltant de la malaltia, sinó de les potencialitats d'aquest fill, que és un fill que creixerà i que algun dia et deixarà i s'anirà, no?, també de casa.
Hi ha cardiopaties simples, moderades, complexes, amb una varietat de més de 300 diagnòstics diferents que requereixen un seguiment mèdic al llarg de tota la vida i sovint de tractament quirúrgic. Hem parlat d'aquest primer diagnòstic que rep la família, però després hi ha els nanos, que són els que ho pateixen, no? Com els ajudem a conèixer la malaltia i a encaixar la malaltia, no? Que seria un llenguatge diferent, sí, i un plantejament diferent.
Sí. Nosaltres sempre diem que des del primer moment hem de ser capaços de poder parlar amb els fills, no? I poder respondre les seves preguntes, tinguin l'edat que tinguin. És a dir, utilitzant el llenguatge adequat, i tu com a mare, com a pare, saps perfectament què és el que ell pot arribar a entendre, és donar aquesta informació. Saber què volen saber, poder-los explicar amb el seu llenguatge quines són les situacions que viuran i normalitzar sobretot aquesta situació, no? De poder dir, doncs, si anem a l'hospital, si has de passar per una intervenció quirúrgica, ens haurem de preparar, no? I amb aquesta mirada de dir, vinga, doncs, posem-nos-hi, no? Doncs és parlar amb el seu llenguatge i explicar-los el que hi ha. I els nois, bueno, els nens, nenes, els nois, noies, acostumen a captar molt bé les coses, no? És a dir, que a vegades és més la por que tenim com a pares, no?, de què és el que viuran, de com ho patiran, no?, quin dolor podran sentir, no?, davant de tot això, que la realitat, perquè després nosaltres els coneixem, no?, per sort creixen i es fan grans, i quan parles ja amb els adolescents, que tenen una altra manera de funcionar i de veure les coses, doncs a vegades t'ho diuen, no?, doncs és que els que pateixen són els pares, jo estic vivint amb la meva cardiopatia amb normalitat i afrontant, no?, aquestes situacions més de crisi, més fortes.
Clar, encara, tu abans ens ho deies, no? Hi ha certs estigmes sobre els nens amb cardiopaties congènites, no? Com a nens fràgils, que no tindran una vida plena, pobrets... Clar, és el cor, no? No entenem del cor, però sabem que el cor és un òrgan vulnerable i que és fràgil, no? Fins a quin punt una criatura que tingui un problema d'aquest tipus podrà tenir una vida plena? I com els poden ajudar, per exemple, pràctiques com la pràctica esportiva? És a dir, quins ingredients podem afegir a la seva vida perquè pugui tenir aquesta plenitud de vida?
Sobretot aquesta mirada de no protegir en excés, no? Que és fàcil que els pares, no, en un primer moment, vulguin protegir aquest fill que ha passat per una sèrie de situacions importants, dures, no? I llavors, doncs, aquesta mirada de dir, vinga, endavant, no? Donant valor a les capacitats... posant remei a les possibles limitacions que poden tenir, que no tenen per què tenir-les, perquè, com tu deies, no hi ha diferents tipus de cardiopaties, i sobretot normalitzant. També treballant amb tot el que té a veure amb els recursos que poden existir. Si és un infant que per la seva cardiopatia pot tenir unes repercussions a nivell neurològic que després es manifesten al món escolar, doncs posar-hi remei perquè aquestes dificultats siguin les menys possibles, no? I després normalitzant l'esport, no? Tots els infants amb cardiopatia abans es considerava que no podien fer molta cosa i ara els metges són els primers que diuen vinga endavant, l'esport es pot fer controlat, és bo per al seu estat de salut i per començar a viure d'una manera normalitzada aquesta cardiopatia, sempre amb la mirada mèdica per darrere, eh? O sigui, no ho dic jo, això sempre han de ser els metges els que ho pautin, no? D'alguna manera.
Avui, especial marató, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar infàncies amb l'ai al cor.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Avui em pregunto què serà de tu. Va ser part meva i ara ets tan llunyana. Però prohibir-me recordar-te sempre és impossible, és impossible.
Quan el diagnòstic de la cardiopatia es fa al néixer o més tard, hi ha un blocatge mental per assumir el diagnòstic. Georgina Cerquella Brugada.
El Ramon, el fill de la Maria Bonic, té una cardiopatia congènita, una comunicació intraventricular, un signe més de la seva delecció cromosòmica 18P, diagnosticat als 15 dies de vida i operat al mes i 15 dies de vida. Un tsunami postpart, diu ella, dels importants, que escriu sobre el que va sentir. No és just que li passi a ell, tan petit, tan fràgil, el Ramon, el petit cor valent, que li diuen a casa i parles del procés de dol. Maria Bonic, com és el Ramon i com està?
El Ramon és un nen hiperfeliç i això, la veritat és que és el que et tranquil·litza, no? Sí que va ser un cop molt dur, perquè t'ho imagines, no? El nostre no va haver-hi un diagnòstic prenatal, aleshores, clar, neix i veus que es va fonent. I arribes a l'hospital i li posen una sonda.
Què vol dir neix i veus que es va fonent? Explica-ho, perquè això ha semblat una espelma.
Sí,
no?
Sí, doncs tal qual. Una espelma que es va fonent, igual. I veies, no?, la vitalitat quan neix un criu, no? Doncs es anava fonent. Jo no ho veia, eh? Al nen no li passa res, tranquils, que està bé. I tu també, mama, aquest nen no menja, es cansa molt... vols dir que està bé? Nosaltres s'ha de donar importància, no?, a aquest control després del part, no?, aquestes visites d'atenció primària amb el pediatre, la infermera de pediatria, on te fan aquest control, perquè en el nostre cas, doncs, es va saltar, per problemes, no?, de logístics del sistema sanitari públic. En aquell moment no hi havia pediatre i no es va diagnosticar. Aleshores, als 15 dies vam anar a consultar, arribem a l'hospital i li posen una sonda, no toquis el nen, que té una cardiopatia. Jo sóc infermera i quan vaig començar a veure tota la medicació vaig dir, ostres, però si això és la medicació que li donem a la gent gran... No? I vaig dir, mare meva. Aleshores fas com, no? Jo parlo molt del procés de dol, perquè primer el que fas és una negació absoluta. Jo quan vaig veure la Rosana que entrava a l'habitació vaig dir, què fa aquesta aquí? Això no va amb nosaltres, eh? No, aquí venim, posem una medicació i marxem cap a casa, eh? Després, no?, fas la negació, no?, quan et diuen, no?, i et diuen, no, és que l'hem d'operar. Dic, bueno, no passa res, serà que farem res, això serà una intervenció petita, no? I quan et diuen, no, és que això va per davant, t'hem d'obrir per davant. Dic, perdona? No? Llavors, bueno, vas fent aquest procés, que en el nostre cas, que, bueno, jo com a dona, no? Estàs amb el teu postpart i suma-li tot això, doncs, bueno, és un sotrac molt, molt, molt important. Però hi ha moments que el tinc molt, molt registrats. O sigui, quan entra per la porta ell em sap molt greu, pobreta, perquè li hauria de fer un plan, però bueno. sí, va ser o sigui, aquell moment el tinc...
La Rosana s'ha posat vermella i fa cara de compromís. Segurament que més d'una vegada li ha passat això que et va passar
no,
amb tu.
No, però és escoltar les mares i entendre la situació que estan vivint, que és duríssima. Sempre dic que són unes autèntiques guerreres que treuen aquest esperit de lleona, jo dic, no?, les lleones, i aquesta força per dir, vinga, endavant, què passa, no? I...
És molt important, la seva figura, perquè a nosaltres ens va ajudar molt, no?, el que diu anticipar, no?, preparar-te pel dia de la intervenció, no?, visionar com ho vols viure, explicar-ho a la família, perquè això també ho has d'explicar al teu entorn, perquè tothom es volca amb tu i amb el teu fill, però tu també has de dir què necessites en aquest moment, vull estar sola, no vull estar sola, vull que estigueu aquí, no vull que estigueu aquí. I la família també ho ha de, els avis, les àvies, ho han d'acceptar i respectar, i també és difícil, són moments de molta tensió a nivell familiar, amb la parella, però també... amb els tiets, germans, àvies... És difícil, no? I en el meu cas, jo tenia una nena de 3 anys. Vaig estar 2 mesos a dintre de l'hospital, a Sant Joan de Déu. Clar, la meva parella amb la meva filla es van traslladar a casa dels meus pares, perquè el pare, no? Després altres, no? Del sistema, no? Que no està sostingut, no estem preparats per això. No? Jo tenia una baixa maternal, evidentment, doncs el pare d'anar a treballar. Ostres, no? Com has d'anar a treballar si tens un fill a la UCI batallant per la vida, no? Bueno, són aquestes cosetes, no? que t'has d'enfrontar i les has d'intentar viure de la manera més positiva possible, perquè tot això influirà també amb el teu infant, no? Com ho visqui després.
I et vas convertir en una supermare, com tantes supermares que hi ha al món, dius que en una superexperta, no?
Sí, això també és una altra de les coses, no? Quan em van dir, és un tema d'acord. Vaig dir, bueno, un tema d'acord, no passa res, està superestudiat. Quina sort que hem tingut, que ens ha tocat el cor. Després hi ha una altra anècdota que pensava, uf, ara he d'entrar en el món dels especialistes... Ostres, perquè cadascú veu el del cor al cor. El traumatòleg veu els ossos. Ai, mare meva, ara entrem aquí a veure com ho acabem de lligar això, no? Sort de, no? Del nostre pediatre de família, no? Que ens ha, no? I la nostra infermera que veia el nen com un tot, perquè després... vulguis o no, ve associada, venen, t'acompanyen altres professionals, logopedes, en el nostre cas, fisioteràpia respiratòria, imprescindible, teràpia ocupacional, no? que pensem molt, no?, en les especialitats de medicina, però després també hi ha altres professionals que intervenen i que per nosaltres són essencials.
Avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, Infàncies amb l'Ai al Cor.
Em fas una abraçada, sisplau.
Tu saps que jo m'amago sota els meus llençols. És on somio sempre les coses que vull fer.
Davant d'una cardiopatia congènita, estima el teu nadó i gaudeix-lo. No deixis que la malaltia ocupi el primer lloc en la vostra relació. Associació de Cardiopaties Congènites.
El Bruno, de 9 anys, fill de la Núria Ibarz, també li van diagnosticar una cardiopatia congènita quan va néixer, va passar un temps ingressat a l'UCI i l'any passat el van operar. Com és el Bruno i com està, Núria?
Hola, bon dia. El Bruno és un nen molt alegre, molt simpàtic, és molt, molt carinyós i és molt amic dels seus amics, molt conciliador amb els altres, sobretot amb els iguals.
Doncs sentim el propi Bruno. Què ha après ell del que li ha passat?
He estat a l'hospital molts dies i de tot això he après que de vegades és necessari que et faci mal per poder-te curar.
Clar i català, sí. El Bruno. Parlàvem abans d'aquest procés de dol. Com el vau viure vosaltres?
Doncs en el cas del Bruno, amb ell li van diagnosticar la cardiopatia, de fet, abans de néixer, va ser prenatal. Llavors vam passar com molts processos de dol, no? El primer de tot, doncs, ser conscient o acceptar que el teu fill naixerà a l'hospital i en el moment de néixer, doncs, no el podràs tenir amb tu molta estona, sinó que de seguida se l'enduran a la UCI, no? Això va ser com el primer procés. Després, entendre que té una malaltia, que és una malaltia congènita, que és una malaltia que no es cura. I després un altre procés, a nosaltres crec que ens va arribar quan el Bruno tenia 4 mesos, ben bé que va ser quan vam acudir a l'associació, que ja li vam acabar de posar el nom a la malaltia, no? Com una cardiopatia congènita.
També et vas trobar amb la Rosana.
Sí, vam acudir nosaltres 4 mesos, sí. Perquè els primers mesos van ser, el Bruno va estar a l'hospital un mes i mig en néixer, el van operar quan tenia 11 dies de vida, després li van fer 2 cateterismes més, o sigui, va ser com una vida molt, molt ràpida, molt intensa a l'hospital, fins que no va haver una aturada, no? Una mica els 4 mesos, no ens vam poder seure i pensar què té el Bruno, no?, en realitat.
Déu-n'hi-do, la intervenció quirúrgica és un dels moments que genera més estrès i ansietat, ja ho heu dit, tant en l'infant com en tots els membres de la família. Els llibres L'operació del cor del Jan i De tot cor et poden ajudar a preparar-te i explicar al teu fill o filla la situació en què es trobarà. Com s'acompanyen aquests moments? N'hem sentit alguns, Rosana? Aquests moments de dol, de sotregada, de replantejar-se, d'intensitat? Com s'acompanya això?
Mira, doncs estan al costat de les famílies amb aquestes pors i aquests moments, no?, de dir com ho expliquem, què fem, no? Com ho expliquem a la resta de la família, com ho expliquem als altres fills, com ho expliquem al propi infant. I d'alguna manera és donar-los eines, com aquests llibres que comentes, que ja fa temps que els vam elaborar a la nostra entitat amb el suport de metges, amb el suport de pedagogs, i per poder tenir eines, que és justament el món dels nens, no? Les eines, els contes, el poder escoltar altres infants, fins i tot, no? El poder sentir o conèixer altres nens i nenes que també passen per aquestes situacions.
Clar, implicar la família i implicar també l'escola, no? Segurament, implicar tot l'entorn, no? Uh-huh. I que ningú no se senti exclòs en aquest procés.
Sí, l'escola és important perquè moltes cardiopaties poden tenir repercussions a nivell neurològic i aquestes repercussions, que potser a vegades són molt mínimes, es fan paleses en el creixement al llarg de la vida escolar, no? Quan els aprenentatges es fan més complexos, quan el nen ha d'aprendre a estudiar, a memoritzar, a organitzar-se la feina, és quan poden sorgir aquestes dificultats, no? O es veuen aquestes dificultats amb l'atenció, la concentració, la memòria i amb aquesta utilització de les eines, no? que tots els nens tenen. I a part, pensem que tot això que ha explicat, no?, tant la Núria com la Maria, quan un infant va a l'hospital i li passen coses o li diuen que li passaran coses, doncs això també té un impacte amb aquest nen, no? I aquest nen, doncs, fa aquest procés de dir, bueno, què em passarà, on aniré, em faran mal, quant de temps hauré d'estar fora de l'escola, que és el meu entorn, amb els meus amics, no? Quan deixaré de veure'ls, i tot això a nivell emocional el nen ho ha de treure. I l'escola és important que tingui aquest coneixement de que això passa, perquè pot ser que el nen ho tregui de manera, doncs, amb les conductes aquestes més disruptives a la classe, o més irritable, o estar trist. Per això pensem que l'escola és bo que sàpiga, no?, en quin moment està vivint aquell nen, no?, i aquella família.
Heu rebut suport per part de l'escola? Ho heu explicat? Ho heu compartit? Com s'ha viscut en àmbit escolar l'experiència dels vostres fills?
Nosaltres, la veritat que molt bé, l'adaptació del Bruno a infantil a P3 va ser molt, molt dura, perquè el Bruno no volia anar a l'escola. De fet, ell no volia separar-se de nosaltres. Llavors, jo recordo, va estar plorant tot P3, tot P4, tot P5. Tot i així, nosaltres sempre vam tenir un suport molt, molt important per part de...
Per què plorava, Bruno?
Perquè no volia separar-se de nosaltres. Nosaltres ara, de gran, li recordem, Bruno, per què ploraves tant a infantil, no?
I per què no volia separar-se de vosaltres?
Doncs jo crec que per tota, això creiem, no?, per tota l'experiència prèvia que havia tingut de dolor, no?, en temps físic i emocional del que va viure a l'hospital. El Bruno, fins al seu primer any de vida, doncs va passar per moltes intervencions.
Maria, vostre cas, l'escola?
L'escola, molt bé. Nosaltres ho hem treballat també amb ell, i després amb les seves germanes. Més amb la germana gran, és a dir, nosaltres quan la Carlota va entrar a l'escola a P3, o a I3, ara que es diu, no? Vam presentar el Ramon i vam ensenyar la seva cremallera, que li diem, la seva cicatriu. Ho vam fer molt natural, no? I els hi vam explicar, no?, que havia, ho va explicar ella, per poder això, no?, normalitzar-ho i que es pogués veure que hi ha infants, doncs, que passen per un procés quirúrgic i que necessiten aquest acompanyament, no? I després també, com el que comentava, no?, estar dintre d'un hospital té unes conseqüències, deixa una petjada, no?, jo li dic. L'obsessió que hi havia quan estàvem a la UCI era el tema del soroll. Aleshores, nosaltres li posàvem música clàssica, no? Aquests detalls, que li posàvem uns cascos a prop de l'orella perquè no escoltés això, no?, però perquè ho havia llegit, no? O després una companya de feina em va portar una llibreta en blanc i em va dir, escriu. I també és, no?, posar en paper i poder-ho, això va molt bé, no? Llavors, a l'escola també ho treballem així, no?, explicar-ho, que el Ramon, ell té un trastorn del llenguatge, llavors explicar-ho li costa, però ell ensenya la seva cicatriu. I a vegades em fa molta gràcia, perquè a vegades li dius, ai, mira, dic, no, com ets que ets tan valent, tu? I es baixa la samarreta i diu, per això. Bueno, són aquestes petites estratègies que ho intentes, bueno, doncs perquè tampoc hem de dramatitzar un procés que s'ha viscut i que hem tret un aprenentatge. Per tant, ho hem de viure des de l'optimisme i des d'aquest aprenentatge i poder ajudar altres persones. Per això és important també parlar-ne.
Rosana, si tinc un alumne amb cardiopatia congènita, què he de tenir en compte? Ho pot fer tot, no? Què els hi diríem als docents que tenen infants així?
El que dèiem, no? Normalitzar la situació, poder-ho parlar si l'infant vol parlar-ho, poder-ho parlar amb els companys si hi ha alguna situació important per la qual passa aquest infant i deixa d'estar a l'escola un temps. És a dir, i poder assabentar-se de quines són aquestes repercussions que poden tenir per poder prevenir aquestes dificultats d'aprenentatge que poden aparèixer en qualsevol moment, no? Però, vull dir, és informar-se, sobretot.
Preguntes que ens podríem fer com a pares i mares. Si a un infant li diagnostiquen una cardiopatia congènita, cal valorar la resta de germans?
A veure, és una pregunta molt mèdica, però sí que és cert que quan hi ha una cardiopatia congènita s'acostuma a mirar, no?, també aquests altres germans, a veure si pot ser que tinguin una cardiopatia també.
Pares amb cardiopatia congènita tenen més possibilitats de tenir fills amb cardiopaties?
A veure, la cardiopatia no és una malaltia hereditària, però sí que tenen una certa possibilitat de tenir-ne, allà un tant per cent una miqueta més elevat. El que sí que és cert és que quan hi ha un pare o una mare que té una cardiopatia congènita, és a dir, una dona o un home que tenen una cardiopatia congènita i estan esperant un fill, se'ls fa una revisió per veure si aquell fill pot tenir o no una cardiopatia.
Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, infàncies amb l'ai al cor.
Em sento engabiat com un ocell, de veritat.
Passada la tempesta, acaba sortint el sol. Passada la foscor, s'il·lumina el nou amor.
Davant d'una cardiopatia congènita, estima el teu nadó i gaudeix-lo. No deixis que la malaltia ocupi el primer lloc en la vostra relació. Associació de Cardiopaties Congènites.
Explica el Joan, el cosí, que el Ramon ho va aprendre tot més a poc i va començar caminant mig de Disneyland París i que va ser un moment màgic. A veure, hem parlat, hem sentit dificultats, hem sentit moments durs. Quins han estat els moments més màgics que heu viscut al costat del Ramon i del Bruno? A veure...
En el cas del Bruno, té relació amb l'escola, no? El moment potser més màgic va ser quan ell, crec que feia el P4 o P5, va ser capaç d'explicar als seus companys i companyes i a les mestres de classe el que era tenir una cardiopatia, que era un cardiòleg, en què consistien les revisions. I això per nosaltres va ser molt, molt maco.
Lo de Euro Disney va ser un puntazo, eh? No caminava, no cam... perquè bueno, tenen moltes pors, tenen moltes inseguretats, i cada cop caminés allà va ser molt, molt emocionant. Però, bueno, hi ha altres aspectes, com, no? Un dia em ve la germana gran i em diu, és que el Ramon diu en que valent, i jo, clar, jo ben enfadada. Oh, Ramon, això no es pot permetre. Si tu et diuen que ets, que vas lent, no li has de dir, si has de dir a la mestra, eh? I diu, mama, és veritat. I dius, ostres, és que és veritat? Doncs, que tenen aquestes coses, eh? Hi ha dies que, bueno, que la vida, pues, portes una motxilla i a vegades, doncs, costa una mica i se't fa muntanya amunt i et regala cosetes, et regala aquell petit avenç, no?, que has estat treballant tant perquè, i de cop, pum, ho fa i dius, ostres, no? Que agafi la cullera i que mengi sol, o que comenci a mastegar, que en el nostre cas va costar moltíssim que mastegués. Dius, ostres, doncs, bueno, és aquests petits regals que et fa ser més conscient. Perquè, de fet, els infants cada dia et regalen alguna cosa. Però en aquest cas, no, quan has hagut de lluitar-ho, ets més conscient, no, d'aquests regals que et fa la vida.
Maria i Núria, com és la vostra normalitat? Perquè els que no ho vivim no ho sabem.
El nostre dia a dia, jo crec que ja és com el dia a dia de qualsevol família. Vull dir, fem les coses habituals, sí que, com diu la companya, doncs tu vius amb més intensitat els petits moments, tu valores més el fet de poder tenir una rutina normal i l'únic que talla, no, aquesta normalitat són les visites al cardiòleg. Els primers anys, que eren cada 3 setmanes, més o menys, i ara, doncs, en el cas del Bruno, doncs, cada 4 o 5 mesos. Llavors, és el que et talla, has d'anar a la visita i no saps el que... No, el diagnòstic o el que et dirà en aquell moment no ho saps fins que hi vas.
Tens por?
Tenim por? Jo crec que ja no és por. Sabem el que és una malaltia, no? Que té el seu procés, que tindran els i baixos i passarà el Bruno per l'hospital tantes vegades com calgui. Però no, és en acceptant.
Maria, com és el vostre dia a dia? Sí, aquesta normalitat, entre cometes.
Sí, totalment d'acord, eh? El nostre dia a dia és quan qualsevol infant, amb el hàndicap que anem una miqueta més a l'hospital, hem agafat més bronquitis que altres infants i hem ingressat per aquestes bronquitis més que altres infants. I després, doncs, això, no? Les teràpies complementàries, com poden ser, doncs, el fisio, com poden ser els terapeutes ocupacionals, doncs, per acompanyar. Però no deixa de ser un infant, ells fa extraescolars com tots els nens, fa piscina, va al cau, se'n va d'acampaments, vull dir, ho fa com qualsevol infant. I les pors, doncs, el mateix quan deixes el teu infant en mans d'un altre, doncs, les mateixes pors. Però sí que és veritat que hi ha el plus dels professionals de la sanitat.
Tot el que passa a casa vostra impacta també a la Carlota, de 10 anys, la germana. Sentim què ha après ella del que ha passat al seu germà.
He après a passar-m'ho bé, a riure'm, a disfrutar. Però a vegades la vida ens ho ha posat difícil. A casa riem, això sí, però quan ell fa bromes, fa trastades o juguem junts, tot és més divertit i els somriures són més grans. També he après que les persones van al seu ritme, que si alguna cosa no va del tot bé, tens una nova oportunitat. Que quan tot sembli que vagi malament, d'alguna manera tu pots passar bé. Com quan el Ramon estava malalt i jo vaig celebrar el meu cumple a l'hospital. Però donava igual, perquè m'ho vaig passar molt bé. La veritat, he après tantes coses del Ramon que no les podria escriure en un sol paper. Però una cosa que m'ha al·lucinat molt és que hi ha tablets que no només serveixen per fer fotos, mirar pel·lis o sèries, sinó que serveixen per aprendre. De tots els germans s'aprèn, però el cor del Ramon és tan especial que encara he après més i millor.
Jugues amb mi a l'ofici d'educar.
Hem sentit l'alegria de la Carlota, de 10 anys. Els germans, que a vegades ens oblidem dels germans. Uh-huh. I que hi ha coses a fer amb els germans, no,
sí,
Rosana?
Sí, sí, els germans aquí són un puntal molt important, no? I és important no deixar-los de banda, tot i que en aquests moments difícils, doncs sovint un... No és que els deixi de banda, és que no pot atendre'ls, no? I llavors, doncs, és important, doncs, això, aquest suport de la família, no?, per poder atendre aquests fills quan tu estàs posada en aquest procés, no?, tan dur de l'hospital. I després també escoltar-los. Què volen saber del seu germà, com poden ajudar-lo també, no? Si veuen que està patint, no? I d'alguna manera pensar que entre ells poden establir un vincle important que durarà per sempre i que tenen molt a fer. Abans parlàvem també amb la Núria, no?, de com s'estiren, no?, els uns als altres, i també amb la Maria, no?, com els germans estiren d'alguna manera, perquè com que per ells és tot normal, no?, aquell germà és com és, els apreten, s'enfaden amb ells, també es barallen, no?, i d'alguna manera normalitzen la vida. I per tant, els germans, doncs, són un puntal bàsic per a aquests nens.
Maria, tu què has après de la Carlota, de ta filla, que ens ha fet aquest discurs, sí, estupendo?
Sí, sí, ella és... Sí. De fet, va haver un moment que a mi em va preocupar, no?, pensar, ostres, a veure si no ho està vivint bé... Clar, no?, això... és un procés, jo vaig haver de deixar durant uns mesos totalment volcada amb el Ramon, i la veritat és que tenen una simplicitat, no? Ho veuen tan és tan simple que a vegades també hem de baixar nosaltres una miqueta, no? I després tinc una altra filla, no? Després, això també és una cosa curiosa, no? Que dels temps a l'hospital, no?, coneixes altres famílies, i amb una altra família que ens vam fer, jo li dic família-hospital, dèiem, hem de tenir un altre fill. Les dues teníem el fill a la UCI, dèiem, n'hem de tenir un altre, hem de fer tribu, no? Per això, no? Perquè hi hagi aquesta sinergia, perquè la Franzina, que és la petita, tira del Ramon, sí que pots, Ramon, sí que pots, li diu, no? Perquè l'altre també, a vegades, doncs, no puc, no? Es fa una miqueta de pregar i tira d'ell, no? Sí que pots, Ramon, no? I aquesta, no?, fer tribu, no?, fer... no tenir por de dir, ostres, m'ha passat amb el meu primer fill, o, no?, doncs no torno a passar per aquesta experiència. És important fer tribu. I si no és amb la família, perquè hi ha persones que potser tampoc tenen família, doncs amb les amistats, fer tribu és molt important.
Diu la Maria Bonic que cada 27 de maig celebren l'oportunitat i l'aprenentatge que la vida els ha donat gràcies al Ramon. Com us ha canviat la vida, el Ramon i el Bruno? Ja no sou les que éreu abans d'aquesta experiència.
Doncs nosaltres jo crec que el que fem és això, viure els petits moments amb molta més intensitat i valorant molt el dia a dia, no? I el fet que això, que el Bruno en si fa vida totalment normal, doncs això s'agraeix molt.
Sí, després, no?, posar a lloc les expectatives, no?, no?, quan tu tens una projecció, no?, i has d'intentar ser una miqueta més realista, no?, i nosaltres això ho intentem portar molt a l'aquí i ara, aquí i ara, no?, no cal pensar que si anirà a l'institut, si no, com ho portarà, no, a l'aquí i ara, i disfrutar-lo i prendre consciència i ser conscient de cada pas de l'ara, no?, perquè el futur, mira, ja veurem, no?
L'Anna Gutiérrez és mare d'un fill també amb cardiopatia congènita. És l'autora del conte T'estimem, petit valent, i ens explica l'objectiu del conte.
Donar a conèixer, donar visibilitat a les cardiopaties congènites, a les malalties del cor. El que fa el conte és, a partir de les preguntes del protagonista de la història, que és un infant que pateix una cardiopatia, els seus pares li expliquen una mica tot el procés que van viure des de l'embaràs fins a que el seu cor va ser reparat. Llavors el conte parla una mica, doncs, de la UCI, de la cicatriu de l'infant, de les diferents proves que se li van fer, dels moments com més tendres i complicats que van viure com a família i del moment en què se li repara el cor. Jo crec que el conte T'estimem, petit valent pot ajudar a les famílies que estan vinculades a les cardiopaties congènites molt estretament, doncs, encetar una conversa en relació al tema, ja sigui perquè hem d'anar al cardiòleg, ja sigui perquè pregunten per les cicatrius, pregunten per què van al cardiòleg, i a les famílies que no tenen una relació tan estreta, doncs, per donar a conèixer les malalties del cor.
Necessito moure.
La nit batega i el meu cor. Ritme.
la Núria Ibars també està escrivint un conte.
Sí, ja vam començar fa uns quants anys amb una amiga, jo faig la redacció i l'amiga l'està il·lustrant. Una de les qüestions que a mi més em va costar va ser acceptar el tema de la cicatriu. De fet, seria la primera cicatriu del Bruno, perquè les cardiopaties, com has comentat abans, no es veuen. Llavors és la cicatriu, no?, el que sí que posa en evidència, no?, que té aquesta malaltia. Llavors a mi al principi em costava molt acceptar-ho, em preocupava molt el que podien pensar els altres, les mirades, no?, aquesta... No? Pensar que els altres estaran dient ai pobret, no? Aquesta sensació no m'acabava de fer i llavors vaig decidir escriure un conte una mica semblant al que hem escoltat amb la idea d'explicar el valor de la cicatriu.
A la pàgina de l'Associació de Malalties Congènites trobem una guia amb orientacions per a les famílies. Vivir i convivir, orientacions per a les famílies de niños i niñas con cardiopatia congénita. Com podem col·laborar amb la vostra entitat, Rosana?
Doncs mira, coneixent-la i donant-la a conèixer, no?, a totes les persones i totes les famílies que puguin tenir una situació semblant, doncs ja és prou important, no? O sigui, difondre l'existència perquè per aquestes famílies, per aquests pares i mares que es troben en aquesta situació, és molt bo poder compartir amb altres iguals, altres pares i mares, la seva experiència, que és el que han passat, i es poden sentir molt recolzats. Per tant, des de l'entitat el que volem és donar aquest coixí, no?, de suport entre ells, i perquè entre ells tenen tanta força que ja ho estan demostrant aquí, no?, tota aquesta empenta que tenen, doncs la poden transmetre a aquests pares que es troben en aquestes situacions.
Acabem amb vosaltres dues. Vull que ens feu una crida a la societat, des de la vostra experiència, la vostra vivència i la vostra realitat. Quina és la crida que faríeu per acabar? Allò que considereu que és més essencial que entenguem, tots aquells que no vivim aquesta experiència, o algú que ens puguis sentir i un dia s'hi trobi?
Doncs per mi la més important és donar valor a la sanitat pública que tenim en aquesta part del món, perquè som molt conscients que si el Bruno no hagués nascut aquí, no sé ara mateix si jo podria estar explicant la mateixa experiència.
Exacte, i sobretot cap fred quan hi ha un diagnòstic, i jo sempre utilitzo cap fred i cor valent. És a dir, no, o sigui, els límits l'ha de posar l'infant en tots els àmbits. Quan hi ha una intervenció, els límits els posarà l'infant. I quan estigui a l'escola, donar-li oportunitats d'aprenentatge, donar-li oportunitats per fer esport, donar-li totes les oportunitats igual que qualsevol infant.
Rosana Moyano, amb què acabem?
Doncs acabem agraint, no?, aquestes mares, aquesta força, aquesta vitalitat que jo aprenc cada dia de totes aquestes famílies, de totes aquestes persones amb cardiopatia, aquesta lluita, no?, pel dia a dia, per créixer, per projectar-se cap endavant, no?, i doncs agraint moltíssim, doncs, que puguin expressar-se d'aquesta manera malgrat totes les situacions viscudes, no? I aquesta empenta és la que ens ajuda, jo crec, i ajuda altres pares i mares i altres persones que viuen amb això.
Perquè la marató es fa un dia, però les vostres vides són 365 dies a l'any.
Exacte.
Per tant, no us oblidem, ni les vostres històries. Infàncies amb l'ai al cor. N'hem parlat avui amb la Rosana Moyano, psicòloga, referent de l'Associació de Cardiopaties Congènites, amb la Maria Bonic, la mare del Ramon, amb una cardiopatia congènita, amb la Núria Ibars, també, el seu fill Bruno li van diagnosticar una cardiopatia al néixer, i ara té ja 9 anys. Moltes gràcies a tots. Cor valentes, amb famílies també amb cors valents. Gràcies per haver-nos explicat, perquè empatitzem i entenem millor quina és la vostra realitat i les necessitats que teniu i que us hem d'ajudar. Clar que sí. Una abraçada.
Moltes gràcies.
D'acord. Vinga, petons.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui el protagonista de la Marató és el cor i també ho és aquí. Lara, què ens has de dir del cor?
Bueno, el cor és el principal òrgan del nostre cos i el tenim ubicat on viuen les nostres emocions, no? I amb el tema de la Marató, de les malalties cardiovasculars, a mi em venia a parlar de les cardiopaties congènites en les criatures i també portar-ho a un lloc una mica més ampli, no? Les criatures que estan malaltes, amb malalties cròniques, i m'agradaria molt aportar el meu testimoni com a mestra domiciliària que vaig fer fa uns anys quan treballava pel Departament d'Educació. I el que vaig veure és que aquestes criatures tenen unes característiques molt especials perquè moltes vegades la seva vida queda interrompuda per intervencions, per operacions, per cirurgies. I clar, depèn de l'edat que tinguin, potser no entenen com és que m'arrenquen del meu context quotidià, dels meus amics, amigues, la família, em posen en un hospital, em diuen que això és perquè jo estigui millor, però estic sol o sola, no? Jo me'n recordo que aquestes criatures, quan tornaven de les intervencions, estaven enfadades, tristes, irritables, i moltes, clar, encara no tenien la capacitat intel·lectual de comprendre-ho, i les que la tenien igualment s'enfadaven perquè no és el que volien, no? Llavors jo crec que és molt important de cara a les famílies que acompanyen aquestes criatures o les professionals com tenir molta paciència, perquè és normal que el seu estat d'ànim estigui canviant, perquè no tenen moltes vegades una estabilitat, no poden preveure què passarà demà segons com em trobi. Si em trobo malament potser d'anar a l'hospital, no? Recordo una nena que tenia leucèmia i em deia, és que jo no sé si demà podré anar a jugar a casa d'algú perquè tindré el sistema immunitari baix o m'hauré de quedar a casa, no? I això per una criatura també és molt difícil com no poder preveure, perquè llavors tenen una sensació com de no control de la realitat, no? Llavors també el que em trobava amb les famílies és que tenien moltes pors, com és normal, perquè són famílies que han d'afrontar la vida i la mort en un discurs alhora, no? Poques famílies, per sort, o la majoria, una criatura és una expressió de vida, però quan aquesta criatura ve malalta hi ha la paraula mort al costat, no? Perquè pot passar alguna cosa molt catastròfica. Llavors aquesta por jo veig que veia que els afectava en el sentit de que volien sobreprotegir-les, de que volien cuidar-les més, de que llavors els hi posaven menys límits, perquè bueno, ara que està a casa, doncs va, no? Li permetem qualsevol cosa... Però en realitat això a mi el que m'arribava, i des de fora és molt fàcil dir-ho, ja ho sé, que era com que debilitava aquestes criatures perquè perdien l'autonomia. I llavors semblaven com més petites del que eren per la seva edat, no? Que sí que quan hi ha una situació molt forta, potencialment traumàtica, sí que poden fer regressions. I, per exemple, habilitats que han adquirit, doncs perdre-les, com el control d'esfínters, la parla, etc. Però clar, quan jo veia que era algo com constant, no? Que hi havia com aquesta cosa més de consentir-les... Bueno, doncs es feien més les petites i d'alguna manera s'aprofitaven una mica de la situació, no? Com per compensar. Després també veia algo molt important de mares i pares amb aquestes criatures, que clar, ells i elles quan patien molt, sense voler, hi havia aquest contagi emocional cap a les criatures, i es canviava molt quan aquestes mares i pares tenien un acompanyament psicològic d'algú que les ajudava en aquesta situació tan difícil a digerir el que els estava passant, perquè llavors es notava molt que estava ordenat, no? Com el camp sistèmic. En canvi, quan aquestes mares i pares no estaven acompanyades, directament traslladaven les seves pors i les angoixes a les criatures, i clar, hem de pensar que una criatura no té un sistema d'autoregulació propi encara, o sigui que s'autoregula a través del sistema nerviós de les persones adultes. Si la persona que m'acompanya està descentrada, està molt nerviosa, jo entenc que algo dolent està passant, per tant jo també em poso així, no? I aquí, bueno, aquí la gran importància, no? Com sempre, i en aquest cas més, de que les persones adultes puguem revisar com estem perquè les criatures ho absorbeixen directament. I bueno, després per acabar, també diré que era molt diferent quan aquestes criatures tenien una situació mèdica més complexa o menys, com que hi havia uns factors que canviaven, no? I les característiques de l'infant, que per mi això també és superimportant, que, per exemple, amb una edat de menys de 3 anys, aquesta criatura no està entenent doncs, que ha d'anar a l'hospital. És tot molt abstracte, no està entenent què vol dir una operació. Entre els 3 i els 6 sí que ho entenien, però tenien molta por a quedar-se sols i soles, no? Que algunes vegades ja he explicat que la soledat, en situacions molt difícils, és un dels ingredients bàsics perquè una situació pugui ser potencialment traumàtica. Si tu estàs malament i algú t'està afectant molt, la primera manera de regular aquest malestar és buscar una altra persona, explicar-li, abraçar-la, plorar. O sigui, el contacte social en regula com a espècie humana. Aquestes criatures que es queden potser en un hospital, en una habitació, soles, i ningú pot anar durant unes hores a veure-les, tenen aquesta soledat, no? Llavors, això jo penso que s'ha de posar molta atenció en poder-ho compensar després d'alguna manera.
Doncs, si voleu recuperar, podeu recuperar el programa que vam dedicar als infants malalts que segueixen l'escola a casa o en un hospital, i amb tots els testimonis que vam sentir aquell dia, perquè realment és frapant com la vida continua malgrat la circumstància que sigui, no? I el patiment de petites criatures en l'entorn de la família. Moltíssimes gràcies. Com educo? Amb la Lara Terrades.
Gràcies. Una forta abraçada. Una abraçada.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i, com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
Podeu parar de llançar plàstics al mar?
I la setmana vinent, Jaume Centelles ens recomana llibres per Nadal. Us deixem amb Pel cor, de Macaco, Judith Nederman i Mami Maiga. Sigueu lúdics, positius, alegres i una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluer, i fins la setmana vinent.
Aquell dels ulls aginats, tu els tens arrodonits.